Lectures per a la vida, el misantrop de Molière, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Joan Sallent. Traducció de Miquel Desclot.
Pel que fa a vos, sens dubte recordeu què hem tractat. Us prego que en parleu ben clar, amb sinceritat.
Senyor, aquesta matèria és massa delicada i sobre el nostre enginy la falac sempre agrada. Un dia, doncs, algú, de qui el nom callaré, li deia en veure uns versos que havia gosat fer que un gentilhome sempre ha de saber prescriure contenció al foll d'esfici que ens agafa d'escriure. Que ha d'estrenya la brida als arrebataments de fer esclatar la llum aquells divertiments i que pel gran deler de mostrar la seva obra un s'exposa al ridícul de fer el paper més pobre.
Em voleu declarar amb tals mots de debò que faig mal fet volent?
Jo no dic pas això. Li deia que un text fred fatiga i no emociona i basta per malmetre el nom d'una persona i que per més que tinguin 100 belles qualitats considerem la gent pels seus pitjors costats.
Trobeu que el meu sonet hi ha alguna cosa a dir-hi?
No dic això, però per aturar el martiri jo el volia convèncer que en aquest temps nostrat semblant de l'he esgarrat prou més d'un home honrat.
Escric doncs malament i jo m'hi assemblaria.
No dic això, però jo a ell li repetia: quina necessitat teniu de tant rimar? I qui caram us força a fer-vos publicar? Si té perdó un mal llibre llançat a mig escriure, és pels pobres mesquins que componen per viure. Creieu-me, resistiu aquestes temptacions i sostregueu al públic semblants ocupacions. I no vulgueu deixar per un goig deplorable el nom que allà a la cort teniu d'home honorable per prendre de la mà d'un hàbit impressor el de grotesc, ridícul i miserable autor. Això és el que intentava jo de fer-li comprendre.
Doncs molt bé, senyor meu. Crec que ho començo a aprendre, però no puc saber el que en el meu sonet...
Francament, no val res, si ho preferiu clar i net. Us heu emmirallat en models execrables i no són naturals aquests girs i vocables. Què vol dir l'anel ens gronxola en bres? I això, si al darrere no acut res més. I a més, si vos per alta recompensa l'esperma havíeu d'atorgar. I en fi, ah, filis, homes, desespera si sempre espera sense cas. Tal estil figurat, fill de la vanitat, se surt del bon caràcter i de la veritat. No és més que un joc de mots, una afectació pura. I és clar que no és així com parla la natura. El pèssim gust del segle en tot això em fa por. Els nostres rústics pares el tenien millor. I jo preu molt menys això que ara us agrada que no aquella cançó que abans era cantada. Si el bon rei m'hagués donat París vila antiga i em calgués deixar un costat l'amor de l'amiga, jo diria al rei Enric: us torno al vostre París, val molt més l'amiga, ai sí, val molt més l'amiga. La rima no és perfecta i l'estil és antic, però no us adoneu que això és molt més bonic que aquestes galindaines de que el seny se sulfura i que aquí la passió hi parla tota pura? Si el bon rei m'hagués donat París vila antiga i em calgués deixar un costat l'amor de l'amiga, jo diria al rei Enric: us torno al vostre París, val molt més l'amiga, ai sí, val molt més l'amiga. Així és com pot parlar un cor enamorat. Sí, senyor rialler, que us creieu tan sensat, m'estimo més això que la pompa florida d'aquests falsos brillants que ara tenen sortida.
I jo ho sostinc, que els meus són uns versos rodons.
Deveu tenir per creure unes bones raons i també trobar bo que no vulgui sotmetre les meves a les vostres, si m'ho podeu admetre.
Em basta comprovar que d'altres em fan cas.
Tenen l'art de fingir, i jo aquest no el tinc pas.
Tant el misantrop com el tartuf representen el punt més alt a l'obra de Molière. El misantrop va ser estrenada a París el 1666 al Teatre del Palais Royal per la Companyia del Rei, de la qual Molière era director i primer actor. Ell mateix va fer el paper d'Alcest, aquest personatge que afirma en una de les seves intervencions inicials: odio tots els homes amb tot el meu senderi, els uns perquè són vils, malvats i malvolents, els altres perquè són amb els vils complaents, i no senten per ells la ràbia vigorosa que sent envers el vici tot ànima virtuosa. Amb aquest tarannà no pot estranyar que quan se li presenta el cortesà Auron, tan pagat de si mateix, amb un sonet que ha escrit i que voldria que valorés, el Sest ja li deixa clar. Tinc el vici fatal de ser un pèl més sincer en això del que cal. Com que Auron demana sinceritat en el judici, el Sest, armat d'una certa prudència, li explica el cas d'algú, de qui el nom callaré, a qui va aconsellar, davant dels versos que havia gosat fer, que és bo de contenir el foll d'esfici que ens agafa d'escriure i l'afany de mostrar la pròpia obra, per evitar de fer el ridícul. Tot seguit intenta alliçonar el cortesà, fent-li veure que un text fred fatiga i no emociona, que no hi ha cap necessitat de tant rimar i d'obsessionar-se amb la publicació. Però Auron no sembla voler atendre raons i insisteix a demanar el seu parer sobre el sonet. Llavors, el Sest reacciona amb contundència. Francament, no val res, si ho preferiu clar i net. L'opinió del Sest sobre els versos d'Auron queda definida amb aquestes paraules. Us heu emmirallat en models execrables i no són naturals aquests girs i volcables. Posa en evidència l'artifici i la vanitat de l'estil que s'allunya del bon caràcter i de la veritat i que denota un joc de mots afectat i poc natural. És per això que davant d'aquesta mostra del mal gust que hi ha en el sonet d'Auron, el Sest defensa la poesia popular, el bon gust dels nostres rústics pares, que feien cançons senzilles on la passió amorosa hi parla tota pura, així és com pot parlar un cor enamorat. És millor aquest estil, potser antic i amb rima imperfecta, que la pompa florida dels versos del cortesà. I com que Auron es mostra irreductible davant dels raonaments i considera acceptables aquells que li fan cas, el Sest sentencia: tenen l'art de fingir i jo aquest no el tinc pas. Nascut el 1622 a París, Molière, pseudònim adoptat per al teatre per Jean-Baptiste Poquelin, és, com ha estat dit, el comediògraf més important després d'Aristòfanes. El canvi de nom es relaciona amb la mala fama que tenien els còmics a la França de Lluís XIV. Molière va patir, d'una banda, les exigències del rei absolut i, de l'altra, els prejudicis d'una aristocràcia i d'un clergat molt retrògrads. Aconsegueix l'èxit a la cort amb la farsa El doctor enamorat i així enforteix una carrera imparable amb la seva companyia. Sense deixar d'estar condicionat pel favor del rei i del públic, consolida una obra que es caracteritza, primer, per la recerca d'una comicitat farsesca que l'acosti a tota mena d'espectadors. Després, per la voluntat crítica que s'expressa a través de la paròdia i la sàtira. I, finalment, per la capacitat artesanal que es manifesta en les pastorals, comèdies ballet escrites per a la música del compositor Lully i destinades a l'àmbit de la cort. L'obra teatral de Molière no destaca per l'originalitat temàtica. Parteix dels temes clàssics de la comèdia, que podem trobar en Plaute i després en la comèdia de l'arte, però no li interessen tant el desenvolupament de la intriga i de les peripècies com l'aprofundiment en els caràcters. Aquest és el segell del seu teatre, el sentit moral i la intensa veritat dels personatges. Alhora, s'acosta a la realitat quotidiana del món en què viu i pren partit per la sinceritat i la simplicitat. S'allunya de les convencions artificials, practica una perspectiva assenyada que fa entreveure ja el pensament burgès i treballa un llenguatge dramàtic pròxim a la parla. Amb aquest programa essencial, Molière escriu les seves obres més importants, Don Joan o el Festí de Pedra, El Misantrop i El Tartuf. Pel que fa a l'expressió lingüística de les obres de Molière, Joan Oliver, que el va traduir perquè l'admirava i el tenia com a model per al seu teatre, en deia: el llenguatge del nostre comediògraf és carregat, intens, sovint desbocat i sobreabundant, i ho és per una raó molt senzilla. Ell escrivia només per al teatre i per a un públic, popular o cortesà, tan sabal, que l'entenia fins a identificar-se amb les seves farses. En la mateixa direcció, Miquel Desclot rebla aquest principi a l'hora de traduir-lo de manera brillant. He intentat que en totes les traduccions es mantingués un equilibri raonable entre la llegibilitat del gran escriptor i la viabilitat teatral del gran comediògraf, començant per un equilibri entre el llenguatge noble de la cort i el llenguatge popular de la ciutat, que és una de les característiques que distingeixen el teatre de Molière respecte d'altres clàssics de l'època, com Corneille o Racine. Encara que el misantrop no va tenir en el seu temps l'èxit a què estava acostumat Molière, sí que va aconseguir un gran ressò en el món intel·lectual. El conflicte psicològic del Sest és del tot original i el desacord amb el món en què viu té una força dramàtica considerable. I aquest món és l'ambient de la cort, representat per una galeria de personatges dibuixats sovint amb una absoluta mancança moral. En aquest sentit, Molière accentua el to satíric fins al punt que esdevé còmic i presenta uns cortesans estúpids, vulgars i xafarders. Només trobo per tot vulgar falagueria, injustícia, interès, traïció, berganteria. Ja no ho puc resistir, la ràbia em fa engegar a fer 10.000 punyetes tot el gènere humà. El Sest no accepta els homes tal com són, només vol considerar allò que haurien de ser. Ser veraç i sincer és tot el meu talent i no sé enganyar els homes amb un fals argument. A la fi, aquesta indignació que manifesta el personatge qüestiona la naturalesa humana i qualsevol possibilitat de vida social. Traït per totes bandes, colpit per la injustícia, sortiré d'un abisme on regna la immundícia i buscaré a la terra un indret apartat on ser un home d'honor en plena llibertat.